Ràdio Lot. Ràdio Lot. Són les 7.
Bon dia, benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dimecres 15 d'abril del 26, un altre dia de cel completament serè, monotonia en el temps. Temperatures fresquetes de bon matí, però més càlides, molt més càlides a les hores centrals del dia, Aniol Puigvert.
Doncs sí, Joel, molt bon dia. Temperatures fresquetes, ara mateix un grau sota zero el tenim a Vall de Núria, en tenim dos de positius, per exemple, a Mieres, 3 graus els tenim a Das i a Ripoll, 4 graus a Olot, a Camprodon, a Santa Pau, també a la Vall d'en Bas, 5 a Sant Pau de Segúries, a les Preses, a Castellfollit de la Roca i a Montagut, 6 graus els tenim ara mateix a Besalú, 7 graus a Girona, 8 a Banyoles i 15 ja a Figueres i a Roses.
Previsió del temps, Dani.
Bé, dimecres, dia de sol, tramuntana moderada al matí, mala mar, la tarda mar de fons, màximes de 20 a 25, comença a recuperar-se la temperatura, aquesta bonança totalment primaveral, i dijous tampoc canvia el temps, dia de sol, 4 núvols prims, a la tarda alguns núvols a l'interior, la temperatura un pèl més alta. Potser el cap de setmana, dissabte a la tarda, algun ruixet al Pirineu i més probable diumenge, algun xàfec o alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. És l'única possibilitat de pluja aquesta setmana.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
5 municipis de la Vall del Llierca i el Consell Comarcal de la Garrotxa fan un estudi per trobar nous punts de captació d'aigua a la zona.
Històricament, a la Vall del Llierca han tingut problemes d'aigua i més durant la sequera. Per això, es du a terme un estudi que ha d'acabar amb la perforació de diverses zones per poder garantir un millor abastament a Montagut, Tortellà, Argelaguer, Sant Jaume de Llierca i Sales de Llierca. El principal problema d'aquesta zona de la comarca és que els arriba l'aigua amb sulfits.
L'Esteve Costa és enginyer del SIGMA.
Per poder trobar els punts, el que hem fet és primer encarregar un estudi hidrogeològic per saber ben bé aquests estrats on estan ubicats i a quines zones aproximades hauríem d'anar a prospeccionar per poder trobar aigua en condicions.
A Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament fa una crida a respectar la senyalització als trams tallats a l'accés de la ruta de les Tres Colades.
Ho fan després d'haver detectat que algunes persones no han fet cas durant la Setmana Santa. Fa uns dies es va haver de tancar un altre tram, aquest cop a la zona del cingle de Fontfreda, per culpa de la vegetació que obstaculitzava el camí. Des de l'Ajuntament segueixen esperant resposta de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya respecte a l'esllavissada a la zona del Molí Fondo. La ruta de les Tres Colades es pot recórrer, però cal seguir els camins indicats.
Escoltem, l'alcaldessa és la Maria Vidal.
Molt bé, dius, als voltants del cinglera de Fontfreda hi ha hagut una sèrie d'inconvenients amb el pas del riu, que hi han quedat molta part de brancada i de troncs que ens hi han anat quedant, i fins i tot alguna pedra que s'ha quedat desplaçada, que impossibilita el creuar el riu. Per tant, hi ha un altre tram que també l'hem hagut de tancar.
La nova ronda de Sant Miquel agafa forma. L'Ajuntament d'Olot ha adquirit la propietat d'un dels edificis necessaris per enderrocar per tal d'obrir el nou pas.
El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, ha detallat que ara també caldrà expropiar la part dels jardins de la zona per tal d'obrir un vial que arribarà fins a la zona del pont de Zamenhof. De moment no es coneix el calendari d'actuació per falta de pressupost.
El planejament urbanístic de la ciutat preveu obrir un carrer que, de fet, se'n dirà Ronda de Sant Miquel i que comunica la plaça Palau fins al pont de Zamenhof. Per entendre'ns, és on hi ha actualment el supermercat i en consum.
Les activitats esportives de lleure i lúdica seran protagonistes aquest estiu a la Garrotxa.
Es preveu algunes novetats com activitats per a joves d'entre 14 i 16 anys i la recuperació del casal de gimnàstica, entre d'altres. La guia Activa a l'estiu recull totes les propostes per a infants i joves organitzades pels ajuntaments de la Garrotxa i per empreses i entitats privades. A finals d'aquest mes d'abril s'obre el període d'inscripcions per a les diferents activitats.
Escoltem el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona.
Un ventall d'activitats ben ampli, on de ben segur tots els infants i joves de la comarca segur que podran acabar trobant aquella activitat que més els agrada, que més s'ajusta al que estan buscant. I també, doncs, és important recordar que aquest és també un recurs molt important per les famílies, i això també és una mica el que explica sempre la voluntat i l'esforç que hi ha darrere d'aquesta guia, unitària.
Anem a Besalú perquè el Festival de Música omplirà l'Església de Sant Pere a partir del 19 d'abril.
Aquesta proposta musical portarà, entre d'altres, propostes de música clàssica de l'àmbit internacional, però també nacional. Les actuacions seran totes el diumenge a partir del primer dia a les 7 de la tarda i les entrades ja estan disponibles.
Escoltem precisament l'en Carles Lama, que és pianista i fundador del concert.
Vam fundar aquest festival amb la meva dona, amb la Sofia Cabruja, i sempre hem pensat que la música, quan es fa en un lloc singular, patrimonial, doncs sempre aporta un plus. Per tant, buscàvem un lloc molt maco per poder fer aquest projecte, no? I sempre havíem estat enamorats de Besalú. Jo hi anava de petit, de vacances, era un lloc que portàvem al cor, i vam dir, i per què no? Per què no fem a Besalú? Doncs així es va començar.
Pilar Riera fa el salt a la seva novel·la amb la publicació de Res no és el que sembla. Després de gairebé una dècada repassant la història en alguns àmbits de la comarca i d'aprofundir en algunes personalitats garrotxines, ara Riera explica una història de ficció.
Doncs hi hem anat a parlar amb ella sobre el seu nou llibre, però també per aquesta ànima literària que porta dins seu i que l'ha portat a publicar gairebé cada any en la darrera dècada.
I és la història d'una dona, hi ha més personatges, i ella, bueno, va alternant el que és el passat d'ella amb el present. El present no és ara, sinó que és el 1990 i pico. És una novel·la per passar l'estona, bàsicament. Sí que hi ha, doncs, una mica de, no diré misteri, però és, bueno, és que res no és el que sembla.
Anem als esports. Un miler d'alumnes participaran a la jornada del Dia de l'Educació Física al carrer a Catalunya, que celebrarà a Olot.
I participaran alumnes de primària i secundària que sortiran per la ciutat a realitzar les classes d'educació física que farien al centre educatiu. Es durà a terme aquest dijous a partir de primera hora del matí.
Escoltem la Mariona Casanovas. És una de les membres del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física de Catalunya.
No només estem, doncs, corrent darrere una pilota o fent esport o fent activitat, sinó que hi ha una sèrie d'aprenentatges a nivell de valors, d'educació pels nens i nenes, no?, pels infants i adolescents, i també la part esportiva, evidentment. Quin és l'objectiu? Poder sortir cada escola, cada centre que participa a la seva ciutat, en els espais on tinguin, no?, espais públics, i mostrar a tothom què és el que estem fent, quin és el paper, quin és el rol del docent d'educació física en aquest sentit més a nivell educatiu.
Olot serà una de les seus del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquetbol.
Tot i que encara falta perfeccionar alguns detalls, el circuit tindrà totes les categories possibles i Olot tornarà a repetir com a seu després de ser-ho en alguna ocasió durant les 8 edicions que s'han dut a terme fins ara. El president del Club Bàsquet Olot és Werner Esteller.
És una activitat del 3x3 que cada cop s'està, bueno, no només ho nota la federació, ho notem els clubs i a nivell local ho percebem així també, que cada cop va més. És una activitat que necessita de no tot un equip de 12 participants, sinó que poden ser participants de 4, que són activitats molt dinàmiques i molt atractives en quant al seu dinamisme en l'organització i en l'execució, i que cada cop ja posa més.
7 i 8.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia, pel matí, des de la Policia Municipal d'Olot. Els trens de carrer del dia d'avui són carrer Llibertat de Ferrons, número 1, de 8 del matí a 11 del matí. I el carrer Mulleres, número 12, des de les 8 del matí fins la 1 del migdia. No hi ha cap reserva d'estacionament el dia d'avui. Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
a l'any 56 i farim el bo i millor amb molta varietat de roba i complements per tots els bons clients. La Casa Blava.
Les marques de confiança en pijames i roba interior, tant per home, dona i infantil. Gaudeix de la comoditat del millor producte. Ens trobaràs al carrer Sant Pere Màrtir 7 d'Olot o a Instagram, @lacasa.blava.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Atrapando un monstruo, Kill Bill, The Whole Bloody Affair, Boulevard i No te olvidaré.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Cinc municipis de la Vall del Llierca i el Consell Comarcal de la Garrotxa fan un estudi per trobar nous punts de captació d'aigua a la zona. Històricament, a la Vall del Llierca han tingut problemes d'aigua i més durant la sequera.
Per això es du a terme un estudi que ha d'acabar amb la perforació de diverses zones per poder garantir un millor abastament a Montagut, Tortellà, Argelaguer, Sant Jaume i Sales de Llierca. El principal problema d'aquesta zona de la comarca és que els arriba l'aigua amb sulfits.
Gerard Puigdemont.
A la Vall del Llierca històricament han tingut problemes d'aigua. Tot i haver aigua en profunditat, aquesta conté sulfats, donat que es toca amb les formacions de guixos de Beuda, fet que obliga a tractar-la més o menys a partir del pont del Llierca i a la part de darrere del poble de Tortellà cap a Navall. Montagut, Tortellà i Argelaguer s'abasteixen a través de la captació del Gomarell, que no conté sulfats, donat que s'agafen alçada a la riera de Sant Aniol de Guja, a l'Alta Garrotxa. Tot i això, tenen alguns pous amb problemes de sulfats que minven la qualitat de l'aigua. Sant Jaume de Llierca té una captació pròpia, amb tres pous i una planta de tractament que elimina sulfats, però en els últims anys no han acabat de funcionar totes les prospeccions per trobar aigua de qualitat i en quantitat de la zona de la Miana. I Sales de Llierca té dos pous autònoms, pròxims al riu Borró, a del Fluvià i que neix a la zona del Bassegoda, també a l'Alta Garrotxa. Durant la sequera, però, alguns pobles de la Vall del Llierca van tenir greus problemes d'abastament. Per això els diversos municipis es van unir per finançar uns sondejos i tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, concretament del Sigma, fa temps que estan treballant en aquest estudi per trobar nous punts de captació. Esteve Costa és enginyer del Sigma.
Per poder trobar els punts, el que hem fet és primer encarregar un estudi hidrogeològic per saber ben bé aquests estrats on estan ubicats i a quines zones aproximades hauríem d'anar a prospeccionar per poder trobar aigua en condicions.
Per fer-ho s'han basat en l'experiència adquirida de Beuda, que van fer uns sondejos similars per fer un pou. Actualment el projecte està fet i els sondejos també.
I després, per acabar d'afinar, una vegada ja sabent un àmbit més gran geogràfic on te podem anar a prospeccionar, per afinar la profunditat i les capes que trobarem, hem fet un estudi geofísic, que són uns sondejos verticals radioelèctrics que el que fan, intenten simular, diguem, en diferents resistivitats del terreny, les capes que hi han.
Per ara s'han trobat dos possibles punts de captació que després hauria de canalitzar l'aigua als dipòsits. S'ubicarien una mica més amunt del pont del Llierca i una zona pròxima a la Pedrera de Tortellà, en dos punts encara no determinats, i s'hauria de baixar uns 250 metres sota terra i situats just per sobre on l'aigua comença a tenir contacte amb els guixos. El pròxim pas és treballar sobre el terreny i esbrinar si l'aigua és bona i arriba amb quantitat.
Una formació que en diuen de mans, si és molt porosa, i que aquesta aigua segurament és la que es capta a l'Alta Garrotxa i de forma, com que és un massís calcari, doncs de forma subterrània, perquè és un massís porós, podria arribar en aquests nivells.
Si tot surt bé, el pròxim pas seria regular el repartiment de l'aigua entre els diferents pobles i iniciar els treballs. S'espera que aquest any les prospeccions quedin fetes i des del Consell Comarcal ja tenen a punt la partida per licitar l'actuació. Possiblement, l'Agència Catalana de l'Aigua subvencionaria aquest projecte. Segons l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, tenir nous punts de captació els donaria més tranquil·litat, donat que en el seu cas han hagut de recórrer els camions cisterna durant els moments més durs de la sequera.
Sobretot el primer any de sequera, jo no havia viscut, doncs vam arribar a quedar-nos sense aigua totalment i ho vam haver de resoldre en camions cisterna i ara que tenim tanta aigua i que plou cada dia i que això és un bon moment per preparar-nos, perquè això és, sembla ser que serà cíclic i ens podem trobar doncs, aquests episodis de molta aigua i episodis de, que no tinguem, no?
En els darrers anys, tots 5 pobles han estat fent millores a la xarxa d'aigua i han estat treballant per tenir una millor resiliència hídrica, però si aquest projecte conjunt surt bé, possiblement ho passaran menys malament respecte als darrers anys de la sequera.
A Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament fa una crida a respectar la senyalització als trams tallats a l'accés a la ruta de les Tres Colades i ho fan després d'haver detectat que algunes persones no han fet cas durant la Setmana Santa a les recomanacions.
Fa uns dies es va haver de tancar un altre tram, aquest cop a la zona del cingle de Fontfreda per culpa de vegetació que obstaculitza el camí. Des de l'Ajuntament segueixen esperant resposta de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya respecte a l'esllavissada a la zona del Molí Fondo. La ruta de les Tres Colades es pot recórrer, però cal seguir els camins indicats.
Fa unes setmanes, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts anunciava que l'accés a la ruta de les Tres Colades per la banda de Molí Fondo, just pel camí que voreja l'Església Nova, quedava tallat degut a una esllavissada en el camí, a causa de les pluges dels darrers mesos. Ara continuen esperant l'informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per saber quin és l'àmbit d'afectació, com es pot restaurar i com cal conservar d'ara endavant la zona. Pocs dies després, el mateix Ajuntament anunciava que l'accés a la zona de Fontfreda, just a l'altre cantó de ruta, també quedava tallat. Maria Vidal és l'alcaldessa.
Molt bé, dius, als voltants del cinglera de Fontfreda hi han hagut una sèrie d'inconvenients amb el pas del riu, que hi han quedat molta part de brancada i de troncs que ens hi han anat quedant i fins i tot alguna pedra que s'ha quedat desplaçada que impossibilita el creuar el riu. Per tant, hi ha un altre tram que també l'hem hagut de tancar.
Des de l'Ajuntament deixen clar que els dos accessos pateixen problemes diferents. El camí de Molí Fondo té un problema d'esllavissades, mentre que el de Fontfreda es tracta més de caiguda d'arbres i de camins obstaculitzats, de manera que aquest segon camí es podrà reobrir abans.
És qüestió també de poder-hi accedir, de poder, si hi ha troncs de dimensions grans, si hi ha de poder anar amb una grua. Bueno, tot això s'ha d'estudiar una mica bé. Ja hi ha anat la nostra àrea de jardineria, ja hi ha anat la regidoria també a mirar a veure com gestionar tota aquesta part, que no té res a veure, com molt bé dius, amb l'altre, que és molt més complexa.
La de les Tres Colades és una ruta molt visitada, per exemple, a la primavera. Per Setmana Santa, moltes han estat les persones que han gaudit d'aquest entorn geològic privilegiat de Sant Joan les Fonts, però malauradament des de l'Ajuntament lamenten que han detectat persones que no han fet cas a les indicacions de seguretat.
Aquesta Setmana Santa, algunes persones que havien creuat les cintes, les valles i demés, enmig dels espais que nosaltres hem delimitat per no passar. I clar, llavors no pot ser, el que ho fas és per vetllar per la seguretat, no?
Per això demanen que la gent continuï visitant els espais més atractius de l'entorn, com per exemple la Pedrera del Buscarró, però seguint camins alternatius per arribar-hi, per exemple per la carretera de Vivers.
Escolteu els 5 minuts més. A la ciutat d'Olot, la nova rotonda de Sant Miquel va agafant forma. L'Ajuntament ha adquirit la propietat d'un dels edificis necessaris per enderrocar per tal d'obrir el nou pas.
El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, ha detallat que ara també caldrà expropiar la part dels jardins de la zona per tal d'obrir un vial que arribarà fins a la zona del pont de Zamenhof. De moment, no es coneix el calendari d'actuació per falta de pressupost.
Roger Isern.
L'Ajuntament d'Olot ha adquirit l'edifici del carrer Sant Miquel número 14 per tal d'enderrocar-lo i fer un nou pas per aconseguir la que serà la futura ronda de Sant Miquel. Es va arribar a un acord amb la propietat per tal de poder fer aquest nou projecte que preveu el planejament urbanístic. N'ha donat els detalls el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell.
El planejament urbanístic de la ciutat preveu obrir un carrer que de fet se'n dirà ronda de Sant Miquel i que comunica la plaça Palau fins al pont de Zamenhof. Per entendre'ns, és on hi ha actualment el supermercat de consum.
Güell també ha afegit els propers passos a seguir, que passen per l'expropiació de zones de jardins per tal de completar les accions i tirar endavant el projecte.
No caldrà, diguem-ne, expropiar totes les propietats, sinó només la part, diguem-ne, de jardí, que aquestes vivendes del carrer de Sant Miquel, aquests habitatges del carrer de Sant Miquel, diguem-ne, tenen aquests jardins que toquen, diguem-ne, a la llera del riu. Aleshores, caldrà continuar fent aquestes expropiacions prèvia a la redacció, diguem-ne, del projecte per obrir aquest vial.
De moment es desconeixen els detalls del calendari d'actuacions, ja que no es disposa del pressupost.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A mesura que ens acostem a Sant Jordi, anem coneguent publicacions que s'han editat al llarg d'aquests últims dies i que seran alguns dels llibres que haurem de tenir en compte, sobretot quan parlem de la crònica més local. Pilar Riera fa el salt a la novel·la amb la publicació de Res no és el que sembla.
Després de gairebé una dècada repassant la història en alguns àmbits de la comarca i d'aprofundir en algunes personalitats garrotxines, ara Riera explica una història de ficció. Hem anat a parlar amb ella sobre el seu nou llibre, però també per aquesta ànima literària que porta dins seu i que l'ha portat a publicar gairebé cada any en la darrera dècada.
La garrotxina Pilar Riera fa el salt a la novel·la aquest Sant Jordi amb la publicació de Res no és el que sembla.
I és la història d'una dona, hi ha més personatges, i bueno, va alternant el que és el passat d'ella amb el present. El present no és ara, sinó que és el 1990 i pico. És una novel·la per passar l'estona, bàsicament. Sí que hi ha, doncs, una mica de, no diré misteri, però és, bueno, és que Res no és el que sembla.
Una història de ficció que recupera després de molts anys, i és que des que la va començar a escriure realment ha plogut.
Que de fet aquesta novel·la té història perquè abans que jo fes cap llibre vaig començar la novel·la. Aquesta novel·la es va començar el 2008. El que passa que llavors em va venir la idea de fer els altres llibres i la vaig anar deixant, i jo l'agafava, la deixava, i fins que ara fa uns mesos que vaig dir, va, ara ja sí que ja l'hem d'acabar.
Des del 2018 fins ara, Pilar Riera ha escrit fins a 9 llibres, tots ells però històrics o basats en dades i informació concreta i real. Ha parlat de la indústria i el comerç, del casino Lutí, dels anys 60 a la Garrotxa, d'en Pere Ribes, de les orquestres de la Garrotxa, de la Maria Branyes i també de la Guerra Civil.
Ara mateix estic preparant una altra, que ara de moment estic recollint informació, que també serà Història d'Olot. I, bueno, aquesta novel·la don per fer-ne una altra i potser sí que ja hi estic donant alguna volta.
I és que a la Pilar li encanta escriure.
Bàsicament és això, no? És passar-m'ho bé, evadir-me de la realitat i passar estones, doncs, molt bones, i m'encanta. I m'agrada, doncs, també el tema de buscar informació, també m'agrada molt, perquè és allò de busques una cosa, d'aquesta te'n porta una altra, i realment, doncs, m'ho passo molt bé.
Les activitats esportives de lleure i lúdica seran protagonistes aquest estiu a la Garrotxa. Es preveuen algunes novetats com activitats per joves d'entre 14 i 16 anys i la recuperació del casal de gimnàstica, entre d'altres iniciatives.
La guia activa a l'estiu recull totes les propostes per a infants i joves organitzades pels ajuntaments de la Garrotxa i per empreses i entitats privades. A finals d'aquest mes d'abril s'obre el període d'inscripcions per a les diferents activitats.
Ja es pot consultar la guia activa a l'estiu de 2026, elaborada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot. La guia agrupa en un sol document totes les propostes educatives, esportives, culturals i de lleure que s'organitza durant el període de vacances estivals a Olot i arreu de la comarca. Hi ha propostes per a infants i joves menors de 18 anys dissenyades i creades per professionals de cada sector. La guia es divideix en tres blocs: les activitats de l'Estiu Riu, aquelles organitzades des de l'Ajuntament d'Olot, les que organitzen la resta d'ajuntaments de la Garrotxa i les entitats i empreses. L'objectiu és que cada família trobi una activitat adaptada a les seves necessitats i fer de l'estiu un temps d'oci i una oportunitat per adquirir noves experiències i aprenentatges. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sellabona.
Un ventall d'activitats ben ampli, on de ben segur tots els infants i joves de la comarca segur que podran acabar trobant aquella activitat que més els agrada, que més s'ajusta al que estan buscant. I també, doncs, és important recordar que aquest és també un recurs molt important per a les famílies. I això també és una mica el que explica sempre la voluntat i l'esforç que hi ha darrere d'aquesta guia unitària.
Una sèrie d'activitats que es faran a l'estiu, però que es necessita inscripció prèvia, tenint en compte que, per exemple, en l'edició de l'any passat, en total hi van participar més d'un miler d'infants i joves a Olot. El tècnic de l'àrea d'educació, Enric Arbadia.
Les inscripcions s'obriran a partir del 28 d'abril. Es pot fer, evidentment, per internet. Estrenem una nova web que esperem que sigui ben senzilla i que funcioni a la mar de bé, i si no, estarem evidentment també a la UAC a fer inscripcions presencials durant dues setmanes, del 28 d'abril al 10 de maig.
Per la banda esportiva, el tècnic d'Esports d'Olot, Arnau Casas, ha explicat una de les principals novetats que recuperen aquest any.
Les novetats que tenim són els casals esportius d'aquest any, val? Que recuperem un casal, que és el casal de gimnàstica, que havíem fet fa dos anys, i aquest any el tornem a portar dins de l'Estiu Riu. Llavors, amb el casal de gimnàstica tenim casal de gimnàstica, casal de hockey, casal de patinatge i casal de bàsquet, amb un format de 9 a 1.
Unes activitats que tenen una visió comarcal i on cada municipi oferirà activitats pròpies vinculades al seu entorn. Alhora hi haurà una sortida conjunta el proper 31 de juliol. La consellera delegada de Joventut i Esports del Consell Comarcal de la Garrotxa és Anna Vegas.
M'agradaria posar en valor una cosa que per nosaltres és especialment important. El fet que des del Consell Comarcal s'ha estat treballant perquè tots els ajuntaments que ho vulguin, i sobretot els més petits, puguin tenir una oferta d'estiu al seu municipi. Creiem que aquest és un dels grans guanys d'aquesta proposta, fer que el lleure educatiu arribi a tot arreu.
La tècnica de l'àrea d'Educació i Joventut del Consell, Marta Vila, ha explicat els detalls de la principal novetat d'enguany, la ruta 14-16.
Com a novetat, plantegem la proposta de ruta 14-16, que és una proposta nova, que el que es pretén aquí és, sobretot, que els joves puguin desenvolupar també una capacitat d'autonomia i també de participació i de servei al territori i a la comunitat.
El període d'inscripció serà del 27 d'abril al 15 de maig per a aquestes diverses activitats. Totes les inscripcions es faran a través d'internet al web garrotxajove.cat o a través del web de cada ajuntament participant.
I un miler d'alumnes participaran a la jornada del Dia de l'Educació Física al carrer a Catalunya, que tindrà lloc precisament a Olot.
Sí, participaran alumnes de primària i secundària que sortiran per la ciutat a realitzar la classe d'educació física que farien en el seu centre educatiu. Es durà a terme aquest dijous a partir de primera hora del matí.
El Col·legi de Professionals de l'Activitat Física de Catalunya ha escollit la capital de la Garrotxa per ser l'epicentre del Dia de l'Educació Física al carrer a Catalunya. Aquest dijous, pràcticament un miler de joves participaran en aquesta matinal provinent d'una desena de centres educatius. Cada centre tindrà una zona de la ciutat on realitzar les seves classes d'educació física. Una de les membres del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física de Catalunya, Mariona Casanovas, explica quin és l'objectiu de la jornada.
No només estem, doncs, corrent darrere una pilota o fent esport o fent activitat, sinó que hi ha una sèrie d'aprenentatges a nivell de valors, d'educació pels nens i nenes, no?, pels infants i adolescents, i també la part esportiva, evidentment. Quin és l'objectiu? Poder sortir cada escola, cada centre que participa a la seva ciutat, en els espais on tinguin, no?, espais públics, i mostrar a tothom què és el que estem fent, quin és el paper, quin és el rol del docent d'educació física en aquest sentit més a nivell educatiu.
Hi participaran l'Escola Petit Plançó, el Viseroques, el Pla de Dalt, l'Escola Pia, el Morrot, el Cor de Maria, l'Institut Escola Greda, el Malagrida i els Instituts Garrotxa i Bosc de la Coma. Els alumnes dels diferents centres practicaran la seva classe d'educació física en una zona de la ciutat, com el Filal Petit, la plaça Major, el Parc del Pla de Dalt o la pista poliesportiva del barri de Pequín, entre d'altres. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sallamona, posa en valor aquesta jornada i l'educació física.
Posant en valor aquesta activitat física o l'esport com una manera d'entendre la vida. És a dir, incorporar aquesta activitat física no com quelcom espontani que ens ho fa passar molt bé i que puntualment ho fem, sinó com un hàbit, una manera d'entendre la vida, de viure de manera activa i saludable, i per tant, doncs, pensem que iniciatives com aquestes conviden a que precisament des de molts centres educatius, que en seran els principals també protagonistes, doncs puguin a través d'aquest joc, de la pràctica esportiva, relacionar-se, moure's, tenir activitat.
Les activitats començaran a primera hora del matí aquest dijous, i a partir de les 11 hi haurà l'acte institucional amb els diferents representants, que llegiran un manifest per valorar l'esport i l'educació. La matinal s'acabarà al Filal Petit, on es concentraran tots els centres escolars i s'hi farà una activitat dirigida de fitness.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat
el millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Husqvarna presenta el nou Automower, l'evolució del robot de llegispa més venut del món. Ara, amb visió amb intel·ligència artificial, que et cuida el jardí i la privadesa. Autònom, silenciós i fabricat a Europa.
Soc l'Aitana Bonmatí. En l'alt nivell, la diferència està en escollir bé. I jo confio en Husqvarna Automower.
La número 1 de la gespa amb el número 1 de la gespa.
Sacrist Jardí, el teu centre oficial Husqvarna. Ens trobareu a la Ronda Fluvià 7 d'Olot.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Des de l'any 56 oferim el bo i millor, amb molta varietat de roba i complements per tots els bons clients. La Casa Blava, la Casa Blava.
Les marques de confiança en pijames i roba interior, tant per home, dona i infantil. Gaudeix de la comoditat del millor producte. Ens trobaràs al carrer Sant Pere Màrtir 7 d'Olot o a Instagram @lacasa.blava.
Són ja 2:15 del matí, ens posem al dia de l'actualitat informativa de la jornada. Avui estem a dimecres 15 d'abril del 26. 5 municipis de la Vall del Llierca i el Consell Comarcal de la Garrotxa fan un estudi per trobar nous punts de captació d'aigua a la zona.
Històricament, a la Vall del Llierca han tingut problemes d'aigua i més durant la sequera. Per això es du a terme un estudi que ha d'acabar amb la perforació de diverses zones per poder garantir un millor abastament a Montagut, Tortellars, Alguer, Sant Jaume i Sales de Llierca. El principal problema d'aquesta zona de la comarca és que els arriba l'aigua amb sulfits.
Per poder trobar els punts, el que hem fet és primer encarregar un estudi hidrogeològic per saber ben bé aquests estrats on estan ubicats i a quines zones aproximades hauríem d'anar a prospeccionar per poder trobar aigua en condicions.
És l'Esteve Costa, enginyer del Sigma. L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts fa una crida a respectar la senyalització als trams tallats a l'accés a la ruta de les Tres Colades.
Molt bé, dius, als voltants del cinglera de Fontfreda hi ha hagut una sèrie d'inconvenients amb el pas del riu, que hi han quedat molta part de brancada i de troncs que ens hi han anat quedant, i fins i tot alguna pedra que s'ha quedat desplaçada, que impossibilita el creuar el riu. Per tant, hi ha un altre tram que també l'hem hagut de tancar.
Ho fan després d'haver detectat que algunes persones han fet cas omís durant la Setmana Santa a les recomanacions. Fa uns dies es va haver de tancar un altre tram, aquest que sentíem ara per part de l'alcaldessa de Sant Joan, a la zona del cingle de Fontfreda, per culpa de vegetació que obstaculitzava el camí. A Olot, la nova ronda de Sant Miquel agafa forma. L'Ajuntament ha adquirit la propietat d'un dels edificis que s'enderrocarà per tal d'obrir el nou pas.
El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, ha detallat que ara també caldrà expropiar la part dels jardins de la zona per tal d'obrir un vial que arribarà fins a la zona del pont de Zamenhof.
Pilar Riera fa el salt a la novel·la amb la publicació de Res no és el que sembla.
Després de gairebé una dècada repassant la història en alguns àmbits de la comarca i d'aprofundir en algunes personalitats garrotxines, ara Riera explica una història de ficció.
Les activitats esportives de lleure i lúdica seran protagonistes aquest estiu a la Garrotxa.
Es preveuen algunes novetats com activitats per a joves d'entre 14 i 16 anys i la recuperació del casal de gimnàstica, entre d'altres.
Un miler d'alumnes participaran a la jornada del Dia de l'Educació Física al carrer a Catalunya, que celebrarà a Olot.
I participaran alumnes de primària i secundària que sortiran per la ciutat a realitzar les classes d'educació física que farien en el seu centre educatiu.
I Olot serà una de les seus del circuit 3x3 de la Federació Catalana de Bàsquet.
Tot i que encara falta perfeccionar alguns detalls, el circuit tindrà totes les categories possibles i Olot tornarà a repetir com a seu després de ser-ho en alguna ocasió durant les 8 edicions que s'han dut a terme fins ara.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Atenció, amants de la bona gastronomia. El 25 d'abril i el 9 de maig arriba una festa que no pots perdre. Al restaurant Masia Pi Guillem et preparen una gran festa de xuletón i sidra. Gaudeix d'uns aperitius espectaculars, brasa en directe amb tapes de xuletón filetejat i, per descomptat, sidra ben fresca. Tot això en una terrassa espectacular, amb música i còctels per arrodonir-ho tot. Reserva ara a restaurantmasiapiguillem.com i deixa't sorprendre. Restaurant Masia Pi Guillem, a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Al gust de les grans experiències.
Catalunya, Espanya i el món es desperta amb la crisi econòmica que el Fons Monetari Internacional alerta que pot haver-hi si no s'acaba aviat la guerra a l'Orient Mitjà.
L'Organització Financera Mundial diu que l'actual crisi energètica és la pitjor de la nostra era i la compara amb la de la dècada del 1970.
Israel i el Líban s'emplacen a seguir negociant després del primer contacte entre governs en 30 anys.
Per la seva banda, el president Donald Trump insinua que les converses amb l'Iran es podrien reprendre aquesta mateixa setmana.
Els preus es disparen per l'alça dels carburants i l'IPC se situa al 3,1% al mes de març.
Al conjunt de l'Estat, la inflació puja al 3,4% per l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà i la rebaixa d'impostos als carburants encara té poc impacte en les xifres.
A Espanya, el nou cop del Tribunal de Justícia de la Unió Europea pels interins reclama un canvi radical contra la temporalitat al sector públic.
Doncs sí, considera que no hi ha una penalització adequada que obliga la legislació europea en els casos d'abusos en l'encadenament de contractes.
Expulsen del ple un diputat de Vox després d'encarar-se a la tribuna amb la presidència del Congrés.
José María Sánchez ha estat expulsat de la cambra després de situar-se dues vegades darrere la tribuna d'oradors i enfrontar-se amb els membres de la mesa en una situació inèdita en democràcia.
Els Pirineus perden 3 dies de gelada i en guanyen 5 d'estiu cada dècada.
Un estudi del Servei Meteorològic de Catalunya mostra una tendència cap a un clima més càlid i sec als Pirineus i assenyala que la temperatura ha crescut 2 graus de mitjana des del 1959.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El trànsit. El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Bon dia, pel matí, des de la Policia Municipal d'Olot. Els trens de carrer del dia d'avui són carrer Llibertat de Falerons, número 1, de 8 del matí a 11 del matí, i el carrer Mollerès, número 12, des de les 8 del matí fins a la 1 del migdia. No hi ha cap reserva d'estacionament el dia d'avui. Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que parquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Previsió del temps, Daniel Ramírez.
Sí, dimecres, dia de sol, tramuntana moderada al matí, mala mar, la tarda mar de fons, màximes de 20 a 25, comença a recuperar-se la temperatura, aquesta bonança totalment primaveral, i dijous tampoc canvia el temps, dia de sol, 4 núvols prims, a la tarda alguns núvols a l'interior, la temperatura un pèl més alta. Potser el cap de setmana, dissabte a la tarda, algun ruixet al Pirineu i més probable diumenge, algun xàfec o alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu. És l'única possibilitat de pluja aquesta setmana.
A Olot, quan una cosa funciona, es diu. I si és bona, encara més. Els bons amics, ja se sap, no es troben cada dia. Per això, amb el pla amic de Bassols Energia, si recomanes un amic, tens 50 euros per tu i 50 euros per al teu amic. Sense embolics, com ens agrada aquí. Energia de confiança, de proximitat i ben feta. Bassols Energia, de casa, de confiança. I quan recomanes bé, tothom hi guanya.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat, al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portabicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances!
Arriben els Living Days de Mimma Gallery. Aquesta primavera fes de la teva llar el teu racó preferit amb descomptes de fins al 50% en sofàs, descans i mobiliari. Living Days. Dies que s'allarguen, confort que t'acompanya. Més info a mimma.net. Troba 7 botigues a la província.
Cinc municipis de la Vall del Llierca i el Consell Comarcal de la Garrotxa fan un estudi per trobar nous punts de captació d'aigua a la zona. Històricament, a la Vall del Llierca han tingut problemes d'aigua i més durant la sequera.
Per això es du a terme un estudi que ha d'acabar amb la perforació de diverses zones per poder garantir un millor abastament a Montagut, Tortellà, Argelaguer, Sant Jaume i Sales de Llierca. El principal problema d'aquesta zona de la comarca és que els arriba l'aigua amb sulfits.
Gerard Puigdemont.
A la Vall del Llierca històricament han tingut problemes d'aigua. Tot i haver aigua en profunditat, aquesta conté sulfats, donat que es toca amb les formacions de guixos de Beuda, fet que obliga a tractar-la més o menys a partir del pont del Llierca i a la part de darrere del poble de Tortellà cap a Navall. Montagut, Tortellà i Argelaguer s'abasteixen a través de la captació del Gomarell, que no conté sulfats, donat que s'agafen alçada a la riera de Sant Aniol de Guja, a l'Alta Garrotxa. Tot i això, tenen alguns pous amb problemes de sulfats que minven la qualitat de l'aigua. Sant Jaume de Llierca té una captació pròpia, amb tres pous i una planta de tractament que elimina sulfats, però en els últims anys no han acabat de funcionar totes les prospeccions per trobar aigua de qualitat i en quantitat de la zona de la Miana. I Sales de Llierca té dos pous autònoms, pròxims al riu Borró, a del Fluvià i que neix a la zona del Bassegoda, també a l'Alta Garrotxa. Durant la sequera, però, alguns pobles de la Vall del Llierca van tenir greus problemes d'abastament. Per això els diversos municipis es van unir per finançar uns sondejos i tècnics del Consell Comarcal de la Garrotxa, concretament del Sigma, fa temps que estan treballant en aquest estudi per trobar nous punts de captació. Esteve Costa és enginyer del Sigma.
Per poder trobar els punts, el que hem fet és primer encarregar un estudi hidrogeològic per saber ben bé aquests estrats on estan ubicats i a quines zones aproximades hauríem d'anar a prospeccionar per poder trobar aigua en condicions.
Per fer-ho s'han basat en l'experiència adquirida de Beuda, que van fer uns sondejos similars per fer un pou. Actualment el projecte està fet i els sondejos també.
I després, per acabar d'afinar, una vegada ja sabent un àmbit més gran geogràfic on te podem anar a prospeccionar, per afinar la profunditat i les capes que trobarem, hem fet un estudi geofísic, que són uns sondejos verticals radioelèctrics que el que fan, intenten simular, diguem, en diferents resistivitats del terreny, les capes que hi han.
Per ara s'han trobat dos possibles punts de captació que després hauria de canalitzar l'aigua als dipòsits. S'ubicarien una mica més amunt del pont del Llierca i una zona pròxima a la Pedrera de Tortellà, en dos punts encara no determinats, i s'hauria de baixar uns 250 metres sota terra i situats just per sobre on l'aigua comença a tenir contacte amb els guixos. El pròxim pas és treballar sobre el terreny i esbrinar si l'aigua és bona i arriba en quantitat.
Una formació que en diuen de mans, si és molt porosa, i que aquesta aigua segurament és la que es capta a l'Alta Garrotxa i de forma, com que és un massís calcari, doncs de forma subterrània, perquè és un massís porós, podria arribar en aquests nivells.
Si tot surt bé, el pròxim pas seria regular el repartiment de l'aigua entre els diferents pobles i iniciar els treballs. S'espera que aquest any les prospeccions quedin fetes i des del Consell Comarcal ja tenen a punt la partida per licitar l'actuació. Possiblement, l'Agència Catalana de l'Aigua subvencionaria aquest projecte. Segons l'alcalde de Tortellà, Josep Reig, tenir nous punts de captació els donaria més tranquil·litat, donat que en el seu cas han hagut de recórrer els camions cisterna durant els moments més durs de la sequera.
Sobretot el primer any de sequera, jo no havia viscut, doncs vam arribar quedant-se sense aigua totalment, i ho vam haver de resoldre en camions cisterna, i ara que tenim tanta aigua i que plou cada dia i que això és un bon moment per preparar-nos, perquè això és, sembla ser que serà cíclic i ens podem trobar doncs, aquests episodis de molta aigua i episodis de, que no tinguem, no?
En els darrers anys, tots 5 pobles han estat fent millores a la xarxa d'aigua i han estat treballant per tenir una millor resiliència hídrica, però si aquest projecte conjunt surt bé, possiblement ho passaran menys malament respecte als darrers anys de la sequera.
A Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament fa una crida a respectar la senyalització als trams tallats a l'accés a la ruta de les Tres Colades, i ho fan després d'haver detectat que algunes persones no han fet cas durant la Setmana Santa a les recomanacions.
Fa uns dies es va haver de tancar un altre tram, aquest cop a la zona del cingle de Fontfreda per culpa de vegetació que obstaculitza el camí. Des de l'Ajuntament segueixen esperant resposta de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya respecte a l'esllavissada a la zona del Monifondo. La ruta de les Tres Colades es pot recórrer, però cal seguir els camins indicats.
Fa unes setmanes, l'Ajuntament de Sant Joan les Fonts anunciava que l'accés a la ruta de les Tres Colades per la banda de Monifondo, just pel camí que voreja l'Església Nova, quedava tallat degut a una esllavissada en el camí, a causa de les pluges dels darrers mesos. Ara continuen esperant l'informe de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per saber quin és l'àmbit d'afectació, com es pot restaurar i com cal conservar d'ara endavant la zona. Pocs dies després, el mateix Ajuntament anunciava que l'accés a la zona de Fontfreda, just a l'altre cantó de ruta, també quedava tallat. Maria Vidal és l'alcaldessa.
Molt bé, dius, als voltants del cinglera de Fontfreda hi ha hagut una sèrie d'inconvenients amb el pas del riu, que hi han quedat molta part de brancada i de troncs que ens hi han anat quedant, i fins i tot alguna pedra que s'ha quedat desplaçada, que impossibilita el creuar el riu. Per tant, hi ha un altre tram que també l'hem hagut de tancar.
Des de l'Ajuntament deixen clar que els dos accessos pateixen problemes diferents. El camí de Monifondo té un problema d'esllavissades, mentre que el de Fontfreda es tracta més de caiguda d'arbres i de camins obstaculitzats, de manera que aquest segon camí es podrà reobrir abans.
És qüestió també de poder-hi accedir, de poder, si hi ha troncs de dimensions grans, si hi ha de poder anar amb una grua. Tot això s'ha d'estudiar una mica bé. Ja hi ha anat la nostra àrea de jardineria, ja hi ha anat la regidoria també a mirar a veure com gestionar tota aquesta part, que no té res a veure, com molt bé dius, amb l'altra, que és molt més complexa.
La de les Tres Colades és una ruta molt visitada, per exemple, a la primavera. Per Setmana Santa, moltes han estat les persones que han gaudit d'aquest entorn geològic privilegiat de Sant Joan les Fonts, però malauradament des de l'Ajuntament lamenten que han detectat persones que no han fet cas a les indicacions de seguretat.
Aquesta Setmana Santa, algunes persones que havien creuat les cintes, les valles i de més, enmig dels espais que nosaltres hem delimitat per no passar. I clar, llavors no pot ser, el que ho fas és per vetllar per la seguretat, no?
Per això demanen que la gent continuï visitant els espais més atractius de l'entorn, com per exemple la Pedrera del Buscarró, però seguint camins alternatius per arribar-hi, per exemple per la carretera de Vivers.
Escolteu els 5 minuts més. A la ciutat d'Olot, la nova rotonda de Sant Miquel va agafant forma. L'Ajuntament ha adquirit la propietat d'un dels edificis necessaris per enderrocar per tal d'obrir el nou pas.
El regidor d'Urbanisme, Jordi Güell, ha detallat que ara també caldrà expropiar la part dels jardins de la zona per tal d'obrir un vial que arribarà fins a la zona del pont de Zamenhof. De moment no es coneix el calendari d'actuació per falta de pressupost.
Roger Isern.
L'Ajuntament d'Olot ha adquirit l'edifici del carrer Sant Miquel número 14 per tal d'enderrocar-lo i fer un nou pas per aconseguir la que serà la futura Ronda de Sant Miquel. Es va arribar a un acord amb la propietat per tal de poder fer aquest nou projecte que preveu el planejament urbanístic. N'ha donat els detalls el regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament d'Olot, Jordi Güell.
El planejament urbanístic de la ciutat preveu obrir un carrer, que de fet se'n dirà Ronda de Sant Miquel, i que comunica la plaça Palau fins al pont de Zamenhof. Per entendre'ns, és on hi ha actualment el supermercat i en consum.
Güell també ha afegit els propers passos a seguir, que passen per l'expropiació de zones de jardins per tal de completar les accions i tirar endavant el projecte.
No caldrà, diguem, expropiar totes les propietats, sinó només la part, diguem, de jardí, que aquestes vivendes del carrer de Sant Miquel, aquests habitatges del carrer de Sant Miquel, diguem-ne, tenen aquests jardins que toquen, diguem-ne, a la llera del riu. Aleshores, caldrà continuar fent aquestes expropiacions prèvia a la redacció, diguem-ne, del projecte per obrir aquest vial.
De moment es desconeixen els detalls del calendari d'actuacions, ja que no es disposa del pressupost.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
A mesura que ens acostem a Sant Jordi, anem coneguent publicacions que s'han editat al llarg d'aquests últims dies i que seran alguns dels llibres que haurem de tenir en compte, sobretot quan parlem de la crònica més local. Pilar Riera fa el salt a la novel·la amb la publicació de Res no és el que sembla.
Després de gairebé una dècada repassant la història en alguns àmbits de la comarca i d'aprofundir en algunes personalitats garrotxines, ara Riera explica una història de ficció. Hem anat a parlar amb ella sobre el seu nou llibre, però també per aquesta ànima literària que porta dins seu i que l'ha portat a publicar gairebé cada any en la darrera dècada.
La garrotxina Pilar Riera fa el salt a la novel·la aquest Sant Jordi amb la publicació de Res no és el que sembla.
I és la història d'una dona, hi ha més personatges, i ella, bueno, va alternant el que és el passat d'ella amb el present. El present no és ara, sinó que és el 1990 i pico. És una novel·la per passar l'estona, bàsicament. Sí que hi ha, doncs, una mica de, no diré misteri, però és, bueno, és que Res no és el que sembla.
Una història de ficció que recupera després de molts anys, i és que des que la va començar a escriure realment ha plogut.
Que de fet aquesta novel·la té història perquè abans que jo fes cap llibre vaig començar la novel·la. Aquesta novel·la es va començar el 2008. El que passa que llavors em va venir la idea de fer els altres llibres i la vaig anar deixant, i jo l'agafava, la deixava, i fins que ara fa uns mesos que vaig dir, va, ara ja sí que ja l'hem d'acabar.
Des del 2018 fins ara, Pilar Riera ha escrit fins a 9 llibres, tots ells però històrics o basats en dades i informació concreta i real. Ha parlat de la indústria i el comerç, del casino Lutí, dels anys 60 a la Garrotxa, d'en Pere Ribes, de les orquestres de la Garrotxa, de la Maria Branyes i també de la Guerra Civil.
Ara mateix estic preparant una altra, que ara de moment estic recollint informació, que també serà Història d'Olot. I, bueno, aquesta novel·la don per fer-ne una altra, i potser sí que ja hi estic donant alguna volta.
I és que a la Pilar li encanta escriure.
Bàsicament és això, no? És passar-m'ho bé, evadir-me de la realitat i passar estones, doncs, molt bones, i m'encanta. I m'agrada, doncs, també el tema de buscar informació, també m'agrada molt, perquè és allò de busques una cosa, d'aquesta te'n porta una altra, i realment, doncs, m'ho passo molt bé.
Les activitats esportives de lleure i lúdica seran protagonistes aquest estiu a la Garrotxa. Es preveuen algunes novetats com activitats per joves d'entre 14 i 16 anys i la recuperació del casal de gimnàstica, entre d'altres iniciatives.
La guia activa a l'estiu recull totes les propostes per a infants i joves organitzades pels ajuntaments de la Garrotxa i per empreses i entitats privades. A finals d'aquest mes d'abril s'obre el període d'inscripcions per a les diferents activitats.
Ja es pot consultar la guia activa a l'estiu de 2026, elaborada pel Consell Comarcal de la Garrotxa i l'Ajuntament d'Olot. La guia agrupa en un sol document totes les propostes educatives, esportives, culturals i de lleure que s'organitza durant el període de vacances estivals a Olot i arreu de la comarca. Hi ha propostes per a infants i joves menors de 18 anys dissenyades i creades per professionals de cada sector. La guia es divideix en tres blocs: les activitats de l'Estiu Riu, aquelles organitzades des de l'Ajuntament d'Olot, les que organitzen la resta d'ajuntaments de la Garrotxa i les entitats i empreses. L'objectiu és que cada família trobi una activitat adaptada a les seves necessitats i fer de l'estiu un temps d'oci i una oportunitat per adquirir noves experiències i aprenentatges. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot és Daniel Sellabona.
Un ventall d'activitats ben ampli, on de ben segur tots els infants i joves de la comarca segur que podran acabar trobant aquella activitat que més els agrada, que més s'ajusta al que estan buscant. I també, doncs, és important recordar que aquest és també un recurs molt important per a les famílies. I això també és una mica el que explica sempre la voluntat i l'esforç que hi ha darrere d'aquesta guia unitària.
Una sèrie d'activitats que es faran a l'estiu, però que es necessita inscripció prèvia, tenint en compte que, per exemple, en l'edició de l'any passat, en total hi van participar més d'un miler d'infants i joves a Olot. El tècnic de l'àrea d'educació és Ricard Badia.
Les inscripcions s'obriran a partir del 28 d'abril, es pot fer evidentment per internet. Estrenem una nova web que esperem que sigui ben senzilla i que funcioni a la mar de bé, i si no estarem evidentment també a la UAC a fer inscripcions presencials durant dues setmanes, del 28 d'abril al 10 de maig.
Per la banda esportiva, el tècnic d'Esports d'Olot, Arnau Casas, ha explicat una de les principals novetats que recuperen aquest any.
Les novetats que tenim són els casals esportius d'aquest any, val? Que recuperem un casal, que és el casal de gimnàstica, que havíem fet fa dos anys, i aquest any el tornem a portar dins de l'Estiu Riu. Llavors, amb el casal de gimnàstica tenim casal de gimnàstica, casal de hockey, casal de patinatge i casal de bàsquet, amb un format de 9 a 1.
Unes activitats que tenen una visió comarcal i on cada municipi oferirà activitats pròpies vinculades al seu entorn. Alhora hi haurà una sortida conjunta el proper 31 de juliol. La consellera delegada de Joventut i Esports del Consell Comarcal de la Garrotxa és Anna Vegas.
M'agradaria posar en valor una cosa que per nosaltres és especialment important. El fet que des del Consell Comarcal s'ha estat treballant perquè tots els ajuntaments que ho vulguin, i sobretot els més petits, puguin tenir una oferta d'estiu al seu municipi. Creiem que aquest és un dels grans guanys d'aquesta proposta, fer que el lleure educatiu arribi a tot arreu.
La tècnica de l'àrea d'Educació i Joventut del Consell, Marta Vila, ha explicat els detalls de la principal novetat d'enguany, la ruta 14-16.
Com a novetat, plantegem la proposta de ruta 14-16, que és una proposta nova, que el que es pretén aquí és, sobretot, que els joves puguin desenvolupar també una capacitat d'autonomia i també de participació i de servei al territori i a la comunitat.
El període d'inscripció serà del 27 d'abril al 15 de maig per a aquestes diverses activitats. Totes les inscripcions es faran a través d'internet al web garrotxajove.cat o a través del web de cada ajuntament participant.
I un miler d'alumnes participaran a la jornada del Dia de l'Educació Física al carrer a Catalunya, que tindrà lloc precisament a Olot.
Sí, participaran alumnes de primària i secundària que sortiran per la ciutat a realitzar la classe d'educació física que farien en el seu centre educatiu. Es durà a terme aquest dijous a partir de primera hora del matí.
El Col·legi de Professionals de l'Activitat Física de Catalunya ha escollit la capital de la Garrotxa per ser l'epicentre del Dia de l'Educació Física al carrer a Catalunya. Aquest dijous, pràcticament un miler de joves participaran en aquesta matinal provinent d'una desena de centres educatius. Cada centre tindrà una zona de la ciutat on realitzar les seves classes d'educació física. Una de les membres del Col·legi de Professionals de l'Activitat Física de Catalunya, Mariona Casanovas, explica quin és l'objectiu de la jornada.
No només estem corrent darrere una pilota o fent esport o fent activitat, sinó que hi ha una sèrie d'aprenentatges a nivell de valors, d'educació pels nens i nenes, no?, pels infants i adolescents, i també la part esportiva, evidentment. Quin és l'objectiu? Poder sortir cada escola, cada centre que participa a la seva ciutat, en els espais on tinguin, no?, espais públics, i mostrar a tothom què és el que estem fent, quin és el paper, quin és el rol del docent d'educació física en aquest sentit més a nivell educatiu.
Hi participaran l'Escola Petit Plançó, el Viseroques, el Pla de Dalt, l'Escola Pia, el Morrot, el Cor de Maria, l'Institut Escola Greda, el Malagrida i els instituts Garrotxa i Bosc de la Coma. Els alumnes dels diferents centres practicaran la seva classe d'educació física en una zona de la ciutat, com el Firal Petit, la plaça Major, el parc del Pla de Dalt o la pista poliesportiva del barri de Pequín, entre d'altres. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Sallamona, posa en valor aquesta jornada i l'educació física.
Posant en valor aquesta activitat física o l'esport com una manera d'entendre la vida. És a dir, incorporar aquesta activitat física no com quelcom espontani que ens ho fa passar molt bé i que puntualment ho fem, sinó com un hàbit, una manera d'entendre la vida, de viure de manera activa i saludable, i per tant pensem que iniciatives com aquestes conviden a que precisament des de molts centres educatius, que en seran els principals també protagonistes, puguin a través d'aquest joc, de la pràctica esportiva, relacionar-se, moure's, tenir activitat.
Les activitats començaran a primera hora del matí aquest dijous i a partir de les 11 hi haurà l'acte institucional amb els diferents representants que llegiran un manifest per valorar l'esport i l'educació. La matinal s'acabarà a Firal Petit, on es concentraran tots els centres escolars i s'hi farà una activitat dirigida de fitness.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
Busques una formació pràctica amb futur i amb sortides professionals reals? L'Institut La Garrotxa d'Olot t'obre les portes perquè descobreixis tot el que et pot oferir la formació professional. Del 20 al 22 d'abril vine a les jornades de portes obertes dels cicles formatius de grau mitjà i superior. Coneixeràs els estudis, els espais, el professorat i les oportunitats que et poden obrir el camí cap al teu futur professional. Entra al web inslagarrotxa.cat i informa't dels horaris i dels cicles que t'interessen. Institut La Garrotxa d'Olot. Formació pràctica. Formació de futur. Escolta, necessito ajuda urgent amb el tema del meu divorci. I si em fan fora del pis, què faig?
Has sentit parlar de Muntada Assessors? Són un despatx multidisciplinari i estan especialitzats en divorcis, herències, desnonaments, jubilacions i tot el que està relacionat amb dret civil, mercantil i laboral.
Ah, no ho sabia. Realment s'encarreguen de tot?
Exacte. Són professionals i t'acompanyen en cada gestió que s'hagi de fer. Si tens un problema, ells tenen la solució.
Muntada Assessors. Assessorament integral. Solucions efectives. Per més informació, entra al web martamuntada.com o vine al carrer Antoni Llopis 6 d'Olot.